Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? El Sabadell està especialment de pega amb les lesions aquesta temporada. Les de gravetat són de sobres conegudes ja, gairebé no cal ni recrear-nos més amb el tema, ja prou del dit a la nafra, però vaja, Javi Gómez, Pablo Monroy i Sander Ballero ja sabem que tenen per tota la temporada, però a més d'ells, altres jugadors també han anat encadenant diferents molèsties de menys durada, però que ha condicionat, evidentment, el rendiment esportiu de l'equip. Les últimes setmanes, per esmentar-ne alguns, hem tingut fora els Amelivia, Ricard Pujol, Moyano, Gualda o Carles Salvador. Menció a part mereixen dos jugadors, Raúl Baena i, sobretot, ara també Marcos Baselga. Els dos han anat enllaçant lesions que han convertit aquest curs en un calvari directament. En el cas de l'aragonès, avui s'ha confirmat que s'estarà entre 3 i 4 setmanes recuperant-se d'una lesió a l'adductor de la cama esquerra, lesió produïda dissabte a Riazor amb un punt d'infortuni, ja que fa un mal gest després de rebre la trepitjada d'un rival. Dels 28 partits que portem, Baselga n'ha jugat 18, només 10 de 28, de titular, quan venia per ser peça clau. 828 minuts, és a dir, només un de cada 3, només un 33% dels minuts de Lliga per culpa de les lesions. I malgrat tot, ja ha fet 3 gols a un només dels pitxitsis d'aquesta temporada. Ens quedarem segurament sempre amb el dubte de saber si sense les lesions hauria repetit registres com els 12 que va fer l'any passat amb el Calahorra. De moment, que es recuperi bé, que queden encara 10 jornades pel final i segur que se'l necessita en les últimes jornades del campionat.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb aquesta mala lesió, la de Baselga, 3-4 setmanes fora, també hem de parlar de Nacho Bonet. Comencem un nou programa que fem possible amb la Beatriz Aguilar al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Doncs estem en setmana de volta a Catalunya, per tant comencem amb ciclisme. Avui segona etapa entre Mataró i Vallter, 7 cases, de 186 quilòmetres de recorregut. Ahir Schulz va sorprendre tothom a Sant Feliu de Guíxols a la primera etapa, atacant a falta de poc més d'un quilòmetre i acabant per davant de Tadej Pogačar, que va ser segon. Sandoval confirmat com a recanvi de Medina al Granada. A segona divisió, l'Andorra es complica la permanència amb la derrota a última hora ahir contra el Cuel a Morevieta, 0-1. L'equip d'Eder Saràbia és penúltim a 2 punts de la permanència i demà jugarà la final de la Copa Catalunya contra l'Olot. I a la Champions femenina, quarts de final, avui Ajax-Chelsea a 3-7, Benfica-Olympique Lyonnais a les 9. Demà és el torn del Barça al camp del Brann noruec. I aquí a casa nostra,
comenta la recepció.
Parlarem de la infermeria del centre d'esports, malauradament, de Baselga, de Nacho Bonet, etc. També de David Estals i de David de Navas, que va presenciar en directe al Depor Sabadell dissabte a Riazor. Tindrem futbol juvenil, futbol sala, una mica de motor amb Sergi Giral, la presentació de la Sweet Cup o l'Open Lexus de tennis femení.
L'actualitat de la primera ref.
Acaba de confirmar-ho a la Ponferradina. Torna Juanfran García a la banqueta del conjunt del Bierzo. S'especulava amb l'exfutbolista del Celta, entre d'altres, o amb Javi Baraja com a candidats per suplir Íñigo Vélez. A la banqueta del Toralín, finalment, insisteixo, fa 7 minuts, ho acaba de confirmar la Deportiva, Juanfran García torna a la Ponferradina. Per cert, en les últimes hores ha mort Jesús Tartilán, jugador, entrenador i director esportiu en el en el seu dia de l'equip de Ponferrada. Hi ha hagut allau de mostres de condol per part de la majoria de clubs de la categoria. Juanma Barroso ha deixat de ser el director esportiu de la S de l'Oroñés i anem a una piulada també de Big Data Nàstic que feia el recull de l'assistència als estadis del grup en l'última jornada. Riazor, en el Depor Sabadell, guanya amb escreix 26.119 persones. Després, el Cornellà Nàstic, a l'RCD, amb 5.642, guanya per poc menys de 200 persones el Toralín i el Reino de León, que van fer més o menys els dos 5.400. Per esmentar-ne dos més, per sobre dels 3.000, el Reina Sofia de Salamanca, 3.856, i a les Llanes de Sestao, 3.078.
La notícia curiosa.
El belga Mauri Van Sevenant coincideix a la sortida de la volta amb Melcior Mauri, guanyador de la Vuelta a Espanya del 91. Era la primera vegada que es trobaven. Hi ha una curiositat al darrere d'ells perquè el pare del ciclista del Soudal també era corredor en el seu dia. Va compartir pilot amb Mauri i li va posar al fill el nom precisament de Melcior Mauri, Mauri Van Sevenant, en honor al ciclista català. Ahir, Televisió de Catalunya, d'Espanya, perdó, els va creuar.
I esta mañana en la salida también se ha producido una anécdota muy divertida.
Mi colega, Mauri Van Sevenant.
It's something special and every time when I'm in Spain they remember on it, so it's nice. Some history, it want to mean something, so it's always nice.
La verdad es que me había enterado de que Mauri Van Sevenant corría aquí en esta Volta a Cataluña y tenía ganas de conocerle y por lo tanto ha podido ser hoy. Sabía que llevaba el nombre en honor a mi apellido porque su padre Van Sevenant pues había sido corredor de los años 90, finales de los años 90. Y le apeteció.
Hay un belga que tiene tu nombre y a lo mejor no sabes de ningún catalán o español que lo tenga con el mismo motivo.
No, exacto. Y seguro que dudo que lo haya, ¿no? Por lo tanto, a veces, bueno, ocurren esas cosas.
Doncs una bona curiositat dels companys de Televisió Espanyola creuant amb el seu Mauri, a Mauri Van Sevenant, el segon duent aquest nom en honor del primer.
De quin partit no estarem pendents?
Del Cumbayá Mushuc Runa, Liga Pro de l'Equador, a 2:11 de la nit, hora d'aquí.
I a les xarxes socials.
Una story d'Edu Lorrio a Instagram a la recepció de la selecció espanyola de waterpolo amb el rei Felip.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant la sabadellenca Sílvia Delgado, atleta en el seu dia especialitzada en el salt de perxa.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Som-hi, va, 4 minuts i un quart de dues. Encetem el programa, per cert, programa 1400 de la història de l'Hotel Suís com a tal. Abans hi havia hagut altres com l'Anotador, etc etc, però com a Hotel Suís, el d'avui, el 1400, que fem amb el Sergi Garcés aquí al meu costat de l'estudi de Ràdio Sabadell. Hola, Sergi, com estàs?
Bona tarda.
I que l'encetem parlant de la tornada a la feina del centre d'esports. Avui entrenament a Sant Oleguer. Començant a pensar ja en l'Arenteiro, encara que avui, malauradament, més que estar pendents del Josep Molins de Sant Oleguer, l'encetem pendents de la infermeria Arlequinada. No hi ha manera de buidar-la, eh?
Sí, has repassat, evidentment, el nom propi del dia, que no és un altre que la confirmació d'aquesta lesió de Marcos Baselga. Evidentment, també fa una estona que el club ha anunciat o ha confirmat una altra lesió, la de Nacho Bonet, que ja no va poder viatjar. Estava sent habitual a les últimes convocatòries d'Òscar Cano amb el primer equip, aquest nano del juvenil. En el cas del mallorquí, doncs res, estem parlant d'un trencament al recte anterior del quadríceps de la cama esquerra, 4-6 setmanes de baixa. En el cas de Baselga, amb tot el carinyo del món pel Nacho, doncs una baixa més important, més sonada, aquesta sí, es va lesionar en els primers 20 minuts de Riazor el passat dissabte. I avui hem acabat de confirmar, ho explicaves ara fa una estona, Adri, aquest trencament a l'adductor de la cama esquerra també. I allò que es diu sempre, l'evolució marcarà el temps de recuperació o el temps de tornada, però avui en parlàvem de tot plegat i els experts apunten que 3-4 setmanetes ben bones que es perdrà el jugador aragonès. Per tant, un altre cop perquè en el cas de Baselga, malauradament, és allò de ploure sobre mullat, torna a perdre Òscar Cano, en aquest cas l'exjugador del Calahorra. Per tant, baixa important, baixa sonada, una altra vegada, com diem, la de Baselga per l'engranatge del conjunt arlequina.
Doncs, si no és un all, és una ceba, però la veritat és que estem de pega en l'aspecte general, en el col·lectiu i també en l'individual. Si anem a Baselga, és que la jugada en si, com a tal, té un punt d'infortuni, perquè és un trencament muscular, però que es produeix per una trepitjada que provoca un mal gest, i aquí és on l'adductor doncs acaba lesionant-se. De seguida ho va veure, també et dic, que va quedar molt clar Riazor, que s'havia trencat només a arrencar, i per tant, per molt que sigui una lesió muscular i que és la tercera ja que enllaça el jugador saragossà, aquesta amb un punt, insisteixo, de mala sort.
Sí, però el problema és que, com dèiem, el currículum en aquest cas mèdic de Baselga és realment preocupant, sobretot des d'aquest punt de vista, des del tema de veure que tot just l'acabava de recuperar Òscar Cano, que el va fer ser titular en el partit de la Cultu, que tornava a jugar de titular, i més amb l'absència de Vladis, doncs, com a jugador referència, com a nou referència en el partit davant el Deportivo de la Corunya. Per contra, com diem, doncs, aquesta nova lesió que provoca que hi hagi, doncs, un nou contratemps i que, per tant, durant 3-4 setmanetes tirant pel cap baix, Òscar Cano no podrà tenir Baselga no podrà estar a disposició del tècnic. Com deies, només cal ser o queda ser optimistes i pensar que en el tram final de la temporada sí que podrà estar a les ordres d'Òscar Cano i per allò que el requereixi l'equip en un tram segur decisiu pel que fa a la classificació.
Va venir per ser peça importantíssima i de moment ha jugat un de cada 3 minuts, el 33% dels minuts, poc més de 800 en el que portem de Lliga. Dit d'una altra manera, 10 titularitats en 28 jornades. Per tant, segur que Baselga, el primer que no està content amb aquestes lesions que li estan fent la guitza aquí a Sabadell. En el cas de Nacho Bonet, com comenta, segurament una baixa més important pel que fa al filial, a la Lliga Elite, que no pas al primer equip, tot i que les últimes setmanes estava també en dinàmica de la plantilla d'Òscar Cano i entrant en diferents convocatòries. És que al final, clar, recuperes d'aquí a una o dues setmanes a Jonander Amelivia, ja va entrar la convocatòria Ricard Pujol, les últimes setmanes, després en parlem, per cert, d'aquest nom propi, Antonio Moyano ja l'ha recuperat, ha recuperat també Àlex Gualda, Carles Salvador, però no acabes de fer net mai Raúl Bain amb aquest cop al genoll. Si no és una cosa, és una altra, però sembla que en el moment decisiu de la temporada Òscar Cano està fent mans i màniques per poder alinear 11 sense trobar a faltar gent que se li va caient pel camí.
Sí, i això el que provoca és que cada setmana haguem de parlar de canvis obligats en aquest sentit. No dic que el míster no els tingui també bé en previsió, però la majoria de casos que ens estem trobant són canvis obligats. De fet, entre cometes, i que se mantengui el que diré ara, la bona notícia dins d'aquest contratemps que ha generat Baselga és que, per contra, Vladis Kopotun torna a estar a disposició. Recordem que es va perdre el partit a Corunya per culpa de sanció, complia cicle en aquest cas el jugador ucraïnès, i per contra, doncs, com diem, l'impacte en aquest sentit de la baixa de Baselga pot ser un punt menor per allò de recuperar el que fins aquesta setmana per obligació estava sent doncs en aquests dos últims mesos el jugador referència de l'atac del centre d'esport Sabadell.
Ja t'avanço una última hora, Sergi, havia de parlar Antonio Moyano. És Vladis Kopotun precisament qui compareixerà demà en roda de premsa. Obligacions acadèmiques del cordobès han fet canviar aquesta compareixença i per tant demà en aquest punt de la pel·lícula d'aquí a 24 hores tindrem en directe al de Kobel, el punta ucraïnès Vladis Kopotun, assegut a la sala de premsa Miguel Quereda. Parlem una mica més de l'Arenteiro, perquè tindrem temps, evidentment, durant la setmana per comentar una miqueta l'equip de Carballinho, la seva bona temporada, com és de diferent el rendiment a casa o fora, però pel capítol de les baixes que avui ens ocupa, li hem de sumar una, que ja ho dèiem ahir, que és segurament l'esperit, el caràcter d'aquesta plantilla, i que crec que el trobarem a faltar, per molt que vagi bé la pel·lícula, com és el Chiro, David Astals. Més d'un any, hem fet el càlcul, des d'inicis mitjans, però no tan avançat el mes com ara, del mes de març de l'any anterior. No sé si recordes el partit, perquè crec que va passar sense pena ni glòria, un Sabadell 0, Real Murcia 0, a la Nova Creu Alta. sense més història, partit que es va perdre David Estals exactament pel mateix motiu que el d'aquesta setmana, per acumulació d'amonestacions per cinquena groga. Des d'aleshores, poc o molt, ha jugat en tots els partits de Lliga del Sabadell, un any i poc sencer, tenint protagonisme en tots i cadascun dels partits, i perquè ens fem una idea, de 28 jornades que portem, en 26 enguany ha estat titular, per tant, peça imprescindible a totes totes.
Sí, 90% llarg, d'aquestes titularitats. De fet, estem parlant del jugador de camp que més minuts acumula en aquesta temporada. Només el supera un Adrián Ortola, que ho ha jugat tot, però, per contra, si mirem els futbolistes de camp que sempre tenen alguna opció més de ser substituïts o de tenir alguna molèstia, David Estals, fins ara, com dius, ha estat gairebé intocable. Pràcticament podríem dir que és el jugador fixat a l'11. Ja ho era amb Miqui Lladó, ja ho va ser també amb Gerard Bofill, i evidentment amb l'arribada d'Òscar Cano, doncs ens estem comprovant que també gairebé sempre completant a més aquests 90 minuts dels enfrontaments. Però baix important, cinquena targeta groga, la que va veure Riazor, ho vam explicar en directe, sens dubte un contratemps important també aquest pel que fa als plans de partit, pel que fa al pla de partit que pugui preparar l'estaf tècnic del Sabadell, i gairebé tan o més important en l'aspecte futbolístic, en l'aspecte esportiu, Adri, com el que estaves comentant, com en l'aspecte de ser ara mateix la referència anímica, diria jo, de l'equip, a risc d'equivocar-me, el jugador que manté aquell punt d'esperit quan les coses van maldades dins del terreny de joc. Per tant, tant de bo que no, però sens dubte quan perds una figura com aquesta sempre hi ha alguna cosa que et fa trobar-la a faltar. Bé, veurem com es refà l'equip i com ho aconsegueix superar.
Ahir era protagonista al Tribuna Preferent, avui fem 5 cèntims, encara que com sempre, si voleu recuperar tota la conversa sencera, a més un Tribuna Preferent ben farcidet el d'ahir, podeu anar al Twitch o al YouTube de Ràdio Sabadell per recuperar tot el programa sencer. Però comencem amb David Estals precisament per aquesta baixa.
Sí, parlant d'aquest contratemps, d'aquesta ràbia interna, no?, de perdre's el primer partit de la temporada per ell, encara que, tirant de l'argument en aquest sentit d'estar suficientment controlat i convençut que qui jugui, siguin els que siguin els 11 que surtin el dissabte, estaran més que preparats per tirar endavant aquest partit.
Al final me voy jodido porque es al principio del partido, ya me ha condicionado durante toda la segunda parte, pero bueno, tenemos plantilla y jugadores de sobra para hacerlo como lo hago yo, incluso mejor, y confianza plena en los 23 jugadores de la plantilla.
Doncs confiança plena, diu David Estals, per fer-ho tant de bé o millor que el del Poble Nou en aquest partit de dissabte a les 8 del vespre a la Nova Creu Alta contra l'Arenteiro. Un David Estals, un xino, que va ser protagonista primer perquè va veure aquesta primera amonestació, com deia ell ara, de manera força matinera, i el va condicionar a la resta del partit. Qui ho diria, també, pel bon rendiment que va oferir a Riazor. I després perquè encara paeix l'empat de dissabte, no només pel que suposa, sinó per ser protagonista de l'acció prèvia al gol. No és que estigués a la zona de rematada de Barbero quan es cola entre Herrero i Pau Resta, però sí que en l'acció prèvia, que ha generat certa, no sé si dir-li polèmica o com a mínim controvèrsia, sí que el principal protagonista és ell. Ahir ho va comentar el Tribuna Preferent, el web de Ràdio Sabadell també tiraven per aquí ahir a la nit, allò de titllar d'acció antiesportiva per part del Depor en la jugada prèvia de l'1-1 final, i una jugada que, home, que si et poses a la pell del xino, fa ràbia, tal com te l'explica ell.
Sí, l'escoltàvem ahir, explicar amb detall en aquest sentit com va viure la jugada i com la va interpretar a l'hora de, no sé si justificar o no, però explicar aquest punt de desencert en el rebuig, i d'aquí la conseqüència de la jugada posterior. Però més enllà d'això, sí que es lamentava que s'haguessin escapat 2 punts després d'un partit tan complet el que va fer l'equip, gairebé de totes les ocasions que va arribar a tenir el Deportivo de la Coruña, segurament en la jugada més absurda.
Tienes al campo del líder, lo que tú dices, 20.000 personas, el equipo líder, es el número uno para el ascenso directo, y al final es eso, nosotros hemos tenido las nuestras, y el gol viene de la jugada esa, que para mí es una jugada muy antideportiva, porque es verdad que dice que me va a dejar sacar, pero al final me presiona y bueno, y es lo que jode, que vienes al campo el líder, aguantas 90 minutos y en la jugada más tonta te meten el gol.
De tota manera, i per allò d'anar passant pàgines ja a la història, és evident que el punt si l'analitzem avui ja dimarts, diríem, i estarem gairebé tots d'acord, que és un autèntic puntàs. A totes les travesses, o a la majoria de travesses inicials, gairebé tothom hagués apostat que el Sabadell sortís derrotat de Riazor, de casa del líder, però en definitiva un punt d'aquells que s'acaba fent valuós a mesura que passen els dies, a mesura que va avançant la setmana i a mesura que ja vas tenint a l'horitzó el partit d'aquest dissabte davant l'Arenteiro. Per tant, també sonarà tòpic o no, en el cas de David Estals, tenint molt clar que el punt és bo i que el punt s'ha d'acabar de fer encara millor aquest dissabte davant un altre conjunt gallec.
Seguro que sí, ahora estamos en caliente y a lo largo de la semana, cuando analices el partido y veas dónde has empatado, el nivel del equipo y todo, vienen de meter cuatro goles a todos los últimos rivales que han venido a este campo y la verdad que el punto a lo largo de la semana va a ser muy bueno.
Doncs a mesura que avança la setmana, que el punt té millor regust quan ens vam traient la part agrada, ser en el 89, el minut en el qual Barbero va empatar per l'equip corunyès, d'un David a l'altre, també ahir al Tribuna Preferent, i una alegria cada cop que anem per terres gallegues trobar-nos algú tan llegendari pel que fa a la història del centre d'esports com David de Navas, protagonista en la prèvia del partit, perquè ja li vam fer quatre preguntes en el Sabadell en joc i després també en el postpartit valorant com havia vist aquest Sabadell, el seu Sabadell, que és aquelles coses que passen els anys, però a més de 1.100 quilòmetres d'aquí, de la que va ser casa seva, se'l continua sentint tan seu com qualsevol altre sabadellenc. No, no és cap secret, continua vivint allà a Ares, a Galícia, però està molt vinculat sentimentalment, Sergi, al que és el dia a dia del centre esports.
Sí, de fet el segueix, i ara allò que es destapa algun que altre secret privat, hem de dir que és dels que pateix al final de cada partit, s'hagi guanyat o s'hagi perdut, i t'ho fa saber ràpidament via telèfon per comentar la jugada i per comentar el resultat de l'equip. Però bé, en tot cas, aquesta vegada el Sabadell passava gairebé per casa seva i es va apropar a Riazor, com vam veure i com vam escoltar ahir en el Tribuna. Avui hem volgut rescatar algun dels moments d'aquesta conversa amb David de Navas, començant una miqueta per aquest regust de boca que li havia deixat també a ell, al madrileny, el resultat final, no? Sobretot, tenia clar que li havia deixat un punt amarg perquè el Sabadell, és veritat, i ho reconeix el propi David de Navas, ho va tenir a tocar.
Se queda regular, por el minuto 89 después del partido que haces, es complicado digerirlo, aparte con la necesidad que tiene en estos momentos el Sabadell en puntos, hubieran sido dos puntos muy buenos para la clasificación.
L'accent gallec el continua tenint. La manera de parlar és la mateixa, també. Sí, és com un déjà vu d'un tall de veu de l'època de Ramon Moya, etcètera, David de Navas.
Sí, i a més, en aquest cas, com a futbolista en actiu que és, encara que sigui del futbol territorial gallec, en aquest cas jugant al Numancia de Ares, al poble on viu, des de la seva experiència tenia clar que ell n'ha viscut algun de cops dolorosos com el que va patir el Sabadell en partits que has tingut empatats o has acabat perdent, o que tenies guanyat i has acabat empatant, però que també té molt clar que és d'aquells dies que toca mirar ràpid endavant, que toca passar pàgina ràpid endavant i començar a preparar, com ho ha fet avui de fet l'equip amb aquesta primera sessió preparatòria, el compromís de dissabte davant l'Arenteiro per mirar, insistim, de fer bo el punt sumat en aquest cas davant el líder.
Y desgraciadamente eso lo he vivido varias veces y vosotros lo sabéis, y ese punto de vienes a un partido, un rival que es muy contundente en su casa, haces todo bien, tienes que estar pendiente de todo, que ellos no estén tampoco acertados, el penalti que resbala al jugador, y al final lo tienes tan cerquita y se te escapa, pues eso, rabia, no, lo siguiente. Pero bueno, ahora lo que tienen que hacer es pensar la semana que viene y dar el máximo.
A més, és el segon rival gallec consecutiu, ve el Club Deportivo Arenteiro, que fora d'antena, però el mateix David de Navas ens comentava una miqueta l'evolució que ha tingut en els últims anys, de com ell, quan entrenava els porters del Racing de Ferrol i van caure de l'antiga segona B a tercera divisió, es van creuar en el camí de l'altre conjunt, que també vesteix de verd, de l'equip d'Ocar Balliño, que acabava en aquell moment de pujar des de les categories territorials gallegues fins a la tercera divisió. Ha anat seguint el seu camí. La veritat és que aquesta temporada dona gust veure'l jugar, sobretot a Espinyedo, quan ho fa a casa. Bé, dona gust. les instal·lacions són les que són i el tir de càmera normalment també és el que és i no és el millor escenari possible per veure'l des del sofà de casa. Segurament per retransmissió esportiva és bastant més còmode veure un partit a Riazor que no pas a Espinyedo, però per futbol allà treuen molt de suc als seus partits. Insisteixo, fora d'antena, però el mateix David ens comentava una miqueta, Sergi, el com ha anat creixent un equip tan humil com és aquest Arenteiro.
Sí, i a més d'una població petita que algú pensaria que no ha d'estar preparat per afrontar, i no només ho està, sinó que jo crec que podríem parlar de l'autèntic equip revelació d'aquesta temporada 23-24, un equip que a poc que acabi d'ajustar, en 4 dies tindrà la permanència garantida, si és que virtualment ja no la té, i podrà, doncs mira, o refiar-se i relaxar-se, o somiar amb que pot arribar a disputar fins i tot alguna de les places de Copa del Rei, que aniran cares, això sí, perquè cada cop el trencament s'ha obert ja, s'ha obert aquesta petita escletxa entre el grup capdavanter i el grup intermig, però encara podria tenir opcions. Una més, David de Navas, vinga, va, per acabar-ho de rematar, en aquest sentit li preguntàvem una miqueta pel futur i com havia vist l'evolució del Sabadell creient ara ja si tots en aquesta possibilitat de permanència i tenint molt clar també el porter madrileny que és per estar orgullosos de com l'equip s'ha pogut refer i com ara està capacitat realment per lluitar per aquesta salvació.
Estar a 8 puntos del descenso y estar ahora sacando 2 después de visitar al D por haber pasado el calendario que se ha pasado es para estar orgullosos del último tramo. Entonces, bueno, pues ahora queda lo difícil, que son los últimos partidos y hay que ya rematar el trabajo hecho y la remontada hay que culminarla ahí.
Doncs de les tres respostes, segurament la que té més accent gallec. David de Navas, insisteixo, igual que abans amb David Estal, si voleu veure la conversa sencera, a youtube.com/radiosabadell, amb un David de Navas que és porter del Numancia de Ares. No és que ho fos en el seu dia, és que avui continua en actiu ara mateix, evidentment d'una manera 100% amateur, però defensant la porteria vestint-se de curt cada cap de setmana. Pel que fa al Sabadell, avui dèiem entrenament a Sant Oleguer, pendents, entre d'altres coses, demà que passaràs per allà de la gespa de la nova Creu Alta, que ha estat de tractament en els últims dies, que no s'ha trepitjat, que s'ha mirat de mimar al màxim possible, tot per arribar amb condicions, o una mica millor, si més no, aquest Sabadell Arenteiro de dissabte a bona hora, a les 8 del vespre.
Sí, 8 del vespre, per cert, demà la veurem, i divendres la trepitjarà l'equip, Fins divendres no tornaran a entrenar a l'estadi, mentrestant demà de nou tocarà anar cap al Josep Molins, cap a la zona, a l'anella esportiva de Sant Oleguer, i aquest partit de les 8 del vespre, des de mitja hora abans de Ràdio Sabadell, com comentaves, finalment no és Antonio Moyano, que era en primera instància el jugador que havia de parlar, parlarà Vladis, l'escoltarem també en directe aquí a l'hotel, i una més, relacionada amb l'actualitat del Sabadell, ja que parlem de divendres, ni que sigui perquè aquell dia hi haurà entrenament, hi haurà roda de premsa d'Òscar Cano, hi haurà fotografia oficial de la plantilla, o sigui, i per acabar-ho d'arrodonir, el dia el començarem a la Cambra de Comerç, a l'Eix Macià, perquè dins del cicle d'esmorzars i conferències que organitza la Cambra, protagonisme pel Centre d'Esport Sabadell aquest divendres. D'entrada, conferència a càrrec del president Pau Morilla Giner per parlar del nou model de negoci del club en el ple segle XXI, per parlar una miqueta de com està i cap a on va el Sabadell. Però jo crec que això encara agafa més rellevància. Posteriorment també intervindrà el que, no oficialment, perquè encara no s'ha portat a terme tot el canvi de documentació, però de facto ja ho és, el nou màxim o principal accionista del club, Adri, el nord-americà Adam Rothstein, també parlarà, també farà una petita conferència a la Cambra de Comerç divendres, en el seu cas per parlar del club, del Sabadell, com a plataforma de l'entreteniment. I atenta la companyia, que em sembla que en els propers mesos tindrem notícies importants relacionades no només amb la part social, no només amb la part esportiva, sinó també amb aquesta part d'entreteniment que capitaneja Rothstein i el seu grup, anem a dir-ho així, que són els nous propietaris del Sabadell. Un dia hem de parlar amb calma de com queda tot aquest dibuix numèric, però quan pugui ser.
Quan ho vulguis, eh?
Quan pugui ser, anem a deixar-ho així. En tot cas, com diem, dues xerrades divendres a la Cambra de Comerç de Sabadell a partir de 9:45 del matí. Per tant, una horeta de la Cambra dedicada, en aquest cas, al Centre d'Esport Sabadell i als seus principals protagonistes.
Doncs parlant una miqueta del que és el negoci del futbol avui dia, en el segle XXI, i com ha canviat la pel·lícula segurament respecte a anys enrere o dècades enrere. Estava pensant jo ara que el 2023 el vam iniciar amb tot aquell enrenou de dels italians, dels Guardascione i companyia, i...
24, 24.
He dit 23, sí. No? Imagina't. O sigui, si és que se'm passa que sembla que hagi passat un any i mig en comptes de mig any. Fa 3 mesos de tot això, realment, i en canvi va agafar una volada impressionant amb noms, cognoms, suposats directors esportius, entrenadors, consellers, etc, 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 de fum, d'on no hi havia res, si més no encara, i en canvi el nom d'Adam Rothstein, que com comentes és qui té bona part de l'accionariat del centre d'esports ara mateix, ha passat molt, molt, molt de puntetes, que serveixi com a exemple d'allò que hem dit moltes vegades, de dir, segurament quan les coses van de debò o quan es tracten de temes tan delicats o tan importants com són aquests, totes aquestes negociacions són del caire més privat i es porten bastant més, ja no és ni tan sols en secret, sinó simplement una qüestió d'una negociació privada que no es va airejant com va succeir fa 3 mesos, però simplement per la comparativa de com va estar tant a l'esfera pública totes aquelles negociacions que van acabar no res, bé, en un bon enrenou, però no res, comparades amb la poca exposició pública que ha tingut aquest nom.
Sí, 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 n'hem sentit a parlar alguna vegada de que la gent entengui el to ara col·loquial del famós nord-americà que estava ajudant a tirar endavant el dia a dia, que estava ajudant, en aquest cas, al president Pau Morilla Giner a fer una mica més suportable la despesa econòmica que estava suposant el centre d'esport Sabadell, però, com dius, per contra, allò, com es diria de manera també molt col·loquial, a lo tonto, dirien en castellà, aquest home, amb les seves aportacions econòmiques, ell i la del seu grup inversor, segurament, que representa, o la seva empresa, acaba suposant o acaba convertint-se en el nou màxim accionista del club. Bé, tindrem oportunitat, no de manera pública, perquè finalment l'acte no serà obert com s'havia parlat en un principi i s'havia fins i tot especulat en un primer moment, però sí que tindrem oportunitat d'escoltar el senyor Rothstein i també d'escoltar el president Pau Morilla Giner, a veure què ens expliquen entre l'un i l'altre d'aquest futur o present futur del Centre d'Esport Sabadell, molt més enllà, no només a nivell caire esportiu, sinó molt més enllà del que significa el futbol del cada diumenge.
Ho deia perquè fins i tot l'estatunidenc no és algú que hagi aparegut de manera imminent en els últims mesos o setmanes, sinó que això ja ve de bastant enrere. Doncs divendres, un bon dia per escoltar Adam Rothstein. Crec que les primeres declaracions públiques des que està aquí vinculat al Centre d'Esport Sabadell i sobretot a Pau Morilla Giner, el president del Centre d'Esport Sabadell, a la Cambra de Comerç. 5 minuts per sobre de 2:15. Sergi, res més, no?
No, de moment tranquil·litat.
Doncs demà més amb la Disco Potun. Fins ara.
Fins ara.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Tenim, això sí, més futbol i més centre d'esport Sabadell. Comencem en plana formativa. Sorpasso del juvenil A del Sabadell al mercantil a la divisió d'honor. Per primer cop en 3 mesos i mig, el centre d'esports és qui s'ha col·locat per davant del mercantil en aquest frec a fred que entra sabadellencs a la màxima categoria del futbol juvenil estatal i en la lluita per la permanència. Amb dos equips tenen un bon avantatge, un bon coixí per mantenir-se a la categoria, però encara han de rematar la feina. El Sabadell, per exemple, és setè amb 32 punts, 7 per sobre del descens. L'equip d'Albert Milà va tornar a guanyar l'Adam per 3-1, igual que la primera volta, però aquest cop a Olímpia. Un dels golejadors, quedeu-vos amb el seu nom perquè fa molt bona pinta, Javi Morcillo, reconeix que van saber aprofitar la superioritat numèrica envers un rival que va tenir un expulsat.
Un home menys durant gran part del partit s'ha notat molt, sobretot a l'últim gol. La transició ha sigut molt ràpida, ells han anat molt a l'atac i nosaltres doncs, ho hem aprofitat bé tant amb el segon i amb el tercer gol i doncs, sí, ha sigut un punt clau per avui guanyar el partit.
Un Morcillo protagonista en el seu dia aquí a la ràdio, en la prèvia del derbi al Joan Murtró i que ha anat cremant etapes a l'Obrador Arlequinat. Del Nacional al Divisió d'Honor, aspirant a cotes més altes, porta ja 3 setmanes entrenant amb el primer equip a les ordres d'Òscar Cano i agraeix així les oportunitats que està rebent.
Estic molt content. El Sabadell doncs, m'està donant unes oportunitats increïbles. Porto aquí ja 3 anys i és espectacular i a vegades doncs, no es valora el gran club on estem, una història increïble i doncs, poder tindre aquestes oportunitats. Doncs molta felicitat i res, ara el que em toca és tornar-los alegries.
De fet, el migcampista ha posat altres exemples de gent que, sortint des d'Olímpia, han acabat al primer equip, com exemples recents, Sander Ballero, o fins i tot l'ha acabat de renovar Pau Fernández, company seu a la plantilla del Divisió d'Honor Juvenil, que juga de normal també amb el B a la Lliga Elite i que entra a les convocatòries del Primera Federació.
Tant Sander com Pau són els exemples més recents i són un mirall per tots nosaltres. Al final, tothom que juga i entrena a Olímpia, el seu somni doncs, és mirar cap avall, mirar a la nova Creu Alta i pues, poder debutar o poder jugar amb el primer equip. Llavors, són dos miralls que sí que és veritat que mirem i volem ser com ells i res, treballar dia a dia per poder tindre oportunitats.
Tot això pel que fa al centre d'esports. En el cas dels Blaugrana, el marge és de 6 punts després de desaprofitar una magnífica ocasió per haver donat el cop definitiu. Els mercantilistes van caure golejats al Joan Murtró per 1-4 contra un rival de la part baixa com és el Gavà, i són novens ara mateix amb 31 punts. El tècnic del mercantil, Carlos López, es queixa d'una acció que considera clau.
Quan semblava que podia ser que intentéssim empatar el partit, doncs, bueno, una jugada amb un fora de joc clamorós que l'àrbitre, o el línia en aquest cas, doncs s'equivoca, ens quedem tots aturats perquè era més de 2 metres, una cosa que no ens havia passat mai. Bueno, incomprensiblement, doncs, l'àrbitre no ho va veure, el línia suposo que estava mal col·locat i ens van fer l'1-3, que aquí sí que ens va matar.
A la segona meitat, el mercantil havia canviat el sistema per ser més ofensius, però no van poder esgarrapar cap punt al final. López creu que en les 6 jornades que queden hauran de puntuar mínim en 2 per signar la permanència definitiva. Tot i el petit sotrac, això sí, l'entrenador sabadellenc ha posat en valor la temporada que estan signant.
Crec que estem fent una temporada que no s'esperava ningú. Sí que és cert que per sota s'està apretant tot, el calendari que ens ve, igual que la resta d'equips, és molt dur, hi ha molts enfrontaments directes. Normalment, amb aquests punts, pràcticament, altres temporades estaria salvat. Aquesta temporada no serà així, faran falta algun punt més i, bueno, ara sí que tenim la certa confiança de que durant tota la temporada doncs, ens hem guanyat el dret a intentar salvar-nos, però no ens en descens mai, però també sabem de la dificultat i que aquesta setmana teníem una oportunitat que era quasi definitiva i ara, òbviament, doncs, s'ha complicat tot.
La competició s'atura aquest cap de setmana a la Divisió d'Honor Juvenil, però just abans de Setmana Santa jugaran entre setmana. El Sabadell visitant l'últim butxí del mercantil, el Gavà, i els graciencs a Vilablareix, al camp del Girona. I a la Lliga Nacional Juvenil, el Sabadell Espanyol va ser una bogeria. El juvenil B, Arlequinat, va guanyar 4-3 al juvenil B, Perico.
Gol, Coro. Ah!
La pinya, l'alegria, així celebraven els jugadors d'Isaac Marcos el quart gol, obra de Coro. Com escoltàveu de fons d'Oriol Coromines, el partit va estar ple d'alternatives. Als 16 minuts ja hi havia hagut 3 gols, el d'Alejandro Carrasco pel Sabadell B, que inaugurava el marcador, i 2 de Pericos, que el capgiraven en favor de l'equip que entrena, per cert, un protagonista de seguida, l'exmercantilista Marshall Laverdé. Ja no es mouria més l'electrònic fins a l'última mitja hora de joc, de l'1-2 al 3-2, el primer dels quals també de Coromines. Joel Alsina empatava per l'Espanyol B al 80 i a falta de 6 minuts, el que ja hem escoltat, el 4-3 definitiu. Isaac Marcos, tècnic del juvenil B Arlequinat, explica que van estar força millor a la segona part que no pas a la primera.
La primera parte no estuvimos a nuestro nivel, al nivel que veníamos estando en los últimos partidos, pero bueno, lo conseguimos solucionar los problemas que teníamos en el descanso y la verdad que la segunda parte se vio otra versión del equipo a la que estamos más acostumbrados y nos llevamos los 3 puntos.
Segueix a tot això la mitjana anglesa perfecta del juvenil B del Sabadell en els últims 5 partits, 3 victòries seguides a Olímpia i 2 empats consecutius fora de casa. Per tant, un balanç de 11 punts de 15 possibles que deixa el centre d'esports en zona de ningú, tranquils a la 8a plaça amb 31.
Estamos en mitad de tabla, 11 puntos de los 4 de arriba, 11 puntos de los 4 que marcan el descenso y bueno, al final... Nosotros la ventaja que tenemos respecto a otros equipos de la categoría es que somos un B, nuestros chicos son todos de primer y segundo año y todavía les queda un año de juvenil, que es el año que ellos quieren pasar en, en división de honor. Entonces lo que pedimos sobre todo es que no bajen el nivel, que sigan manteniéndolo o incluso aumentándolo de aquí a final de temporada para cumplir sus expectativas, que no es otra que la de estar en el siguiente paso, que es el juvenil A.
Aquest dissabte a les 6 de la tarda, Poble-sec Sabadell B, l'equip de la Satàlia, és quart per la cua, 11 punts per sota dels arlequinats. I fa uns minutets s'ha presentat la segona edició de la Sweet Cup, un torneig de futbol femení que se celebra durant tota la Setmana Santa. Hola, Sergi Parc, com estàs?
Hola, Adri, com estem?
Bé, un esdeveniment organitzat pels sabadellencs Marcel Abardé, a qui fèiem referència ara, tècnic de l'Espanyol B de la Lliga Nacional Juvenil, i Sergi Saró, i em deies, Parc, que la faran ben grossa, aquesta vegada.
Fa la pinta, perquè segur que ho recordaràs, Adri, l'any passat, en l'estrena d'aquesta Sweet Cup, el torneig va reunir tres categories formatives i unes 700 jugadores aproximadament pels diferents camps de Sabadell.
Sí, a més recordo imatges de Betis, Villarreal, Espanyol, Barça, o sigui, crec que València, o sigui, bons equips.
Ara parlarem de tots aquests clubs, però vaja, si ja tenia bona pinta el torneig l'any passat, es produeix ara un creixement exponencial important respecte a aquesta estrena al 2023, perquè, com diem, ara es passen a 5 franges d'edat. I Xalabardé recorda, així de clar i contundent, que la Sweet Cup és de totes el torneig de futbol femení més gran de tot el continent.
No només a Catalunya a nivell femení, també ho és a nivell europeu. No hi ha cap torneig exclusiu de futbol femení que sigui capaç de reunir tants equips i també tantes jugadores. No? Seran més de 1.800 jugadores les que en 4 dies de torneig es reuniran aquí a la ciutat de Sabadell jugant un total de 310 partits.
Més de 310 partits, o aproximadament aquesta xifra. Es triplica, per tant, Adri, el nombre de participants de l'any passat. Estem parlant, això sí, de futbol formatiu, és a dir, de benjamins a juvenils, i tot plegat se celebrarà del 28 al 31 de març, en plena Setmana Santa, als Camps d'Olímpia, a Arraona, Marinals, Can Oriac i Sant Oleguer, a més també del municipal de Sant Quirze.
Doncs 1.800 jugadores, que deia ara Xala, i estem parlant, Parc, de més d'un centenar d'equips, totes les jugadores repartides entre aquestes diferents categories que s'han ampliat.
Sí, concretament 126 equips, un centenar són de Catalunya, 22 de la resta d'Espanya, i Sergi Saró també destaca la presència internacional en aquesta Sweet Cup.
Tindrem equips també de Dinamarca, com és el Bromby, equip que competeix a dia d'avui a Champions, el primer equip, i també equips d'Estats Units, dos equips d'Estats Units que també han volgut apostar amb una gran trajectòria, com és el Bethesda, i que han volgut començar a participar, no?, en l'esdeveniment de la Sweet Cup. I remarcar també la participació de canteres professionals, com bé he estat comentant fa uns instants, del València, el Villarreal, el Sevilla, el Betis, l'Espanyol, el Barça, el Madrid, entitats de luxe, que és un honor per nosaltres poder tenir-les aquí a Sabadell amb aquest torneig de representació també femenina.
Adri, no et fallava la memòria, esmentant tots aquests clubs, perquè ja veus que molts d'ells repeteixen i, vaja, que s'amplia també aquest espectre amb tots aquests equips que participaran, insistim, a partir del dijous 28 a la fase de grups per començar. A partir del dissabte 30 començaran les fases finals al Camp del Mercantil, tot, aquestes fases finals de dissabte. I diumenge 31 al matí tindran lloc les finals a Sant Oleguer i, atenció, Adri, com destaca Xala, en directe a la xarxa, així que més difusió encara d'aquest torneig.
Era uns objectius que teníem per aquesta edició, tenia la capacitat d'arribar més enllà i de veure les finals més enllà d'en directe, sinó de poder-ho fer a través de la televisió. Tenim moltes jugadores que no són d'aquí, que no són de Catalunya i participen al torneig, i ens ho reclamaven, no?, que les famílies que no poden viatjar perquè a nivell econòmic no s'ho poden permetre, que tingui la possibilitat almenys de poder veure les finals. Així que molt agraït a la xarxa per donar-nos aquesta opció i aquesta possibilitat.
I una més, Adri, i tornant al principi. Dijous 28 al vespre, quan el torneig estigui en marxa, per cert, perquè començarà per la tarda, a les 8 del vespre concretament, a la nova Creu Alta, presentació de la Sweet Cup en moda All-Star.
De nou, agrair el centre d'esports perquè no és... Entenc que no és senzill cedir el seu estadi i no crec que estiguin habituats a fer-ho, i la predisposició a fer-ho va ser total des d'un primer moment. Així que, bueno, vam aconseguir, no?, que la presentació fos a la nova Creu Alta. Com bé comentava la Montse, s'espera una presència de moltíssima gent, calculem unes 5.000 persones, i bueno, és el nostre, no?, acte inaugural, i li donem molta importància i esperem que sigui un goig per totes les jugadores, més enllà de jugar partits, que puguin disfrutar d'aquest acte on hi haurà moltes sorpreses i presència de jugadores professionals durant el mateix.
Adri, unes 5.000 persones, es calculen aquesta presentació entre jugadores, doncs entrenadors, membres del club, acompanyants, autoritats, etcètera, etcètera. Déu-n'hi-do, eh?
Estic pensant, perquè no hi ha manera de fer-ho a la prèvia del partit contra l'Arenteiro, no? I així fotem
que
una mica més
tots,
de,
no?
De caliu. És broma, que hi ha molts equips que venen de l'estranger, que venen de fora, etc. Però per aprofitar una miqueta, home, 5.000 persones, és que estem parlant d'una autèntica animalada. De fet, si vaig unes línies més a baix del guió que has preparat, Parc, és que estem parlant d'un torneig d'unes característiques brutals, eh?
És que al final, clar, Adri, estem parlant que sí, que hi ha equips d'aquí a prop o de la ciutat, però és que estem parlant que venen equips de fora també, i amb tot aquest escenari, doncs es calcula que el torneig tindrà un impacte econòmic aquí a la ciutat de Sabadell de més d'un milió d'euros, i en deien els organitzadors allò calculant una mica a la baixa, per ser una mica cauts. Així que estem parlant això, d'una Sweet Cup que es presenta plena d'emocions i això, a l'altura, doncs, vaja, al nivell més gran, el torneig europeu de futbol femení més important, així que tota la sort del món, doncs, pels sabadellencs Marcela Verder i Sergi Saró.
Doncs molt bona pinta que té aquesta segona edició de la Sweet Cup, amb més categories, amb més partits, amb més noies, una aposta ferma pel futbol femení, i del 28 al 31, és a dir, de dijous a diumenge de la Setmana Santa, de la setmana que ve, el futbol formatiu exclusivament femení, de més nivell de tot el país i de l'estranger, tot aquí reunit a Sabadell, que es diu aviat. Gràcies, Sergi Parc, una abraçada.
A tu, Adrián Arroyo.
Publicitat i més teca.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Catalunya està en emergència per sequera. Després de 3 anys sense pluges, les reserves dels embassaments i els aqüífers han anat baixant progressivament, passant del 80% fins al 16% actual.
Pots consultar les restriccions del teu municipi al visor de la sequera entrant a sequera.gencat.cat.
A més, recorda que pots contribuir a l'estalvi d'aigua amb molts petits gestos.
Tanca l'aixeta mentre et rentes les dents. Prioritza la dutxa en comptes de la banyera. No facis servir el vàter com si fos una paperera, o posa la rentadora quan només és plena. Estalvia aigua. És urgent.
És un missatge de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Deu minuts mal comptats i seran les dues. Anem amb la segona B de futbol sala masculí. Cap de setmana de victòries, a més, contra bons equips. Pels dos equips de la ciutat. Anna Clara, què tal, com estàs?
Hola, Adri.
Tant el club com la Pia han fet els deures, guanyant fora de casa, i tot i aquesta victòria encara continua sent molt complicat lluitar per les posicions més altes.
Doncs sí, els de Pau Machado han guanyat per 1-3 a la pista del Picassent, el cinquè classificat. Malgrat que el partit va començar amb males sensacions pels nedadors, ja que van començar perdent per 1-0 al minut 17 de partit, el club va saber aprofitar les oportunitats i va remuntar el partit. Germán Escudero, jugador del Natació Sabadell, remarca l'evolució que ha tingut l'equip en aquest tram final de la temporada.
Empezamos perdiendo, así, pero en general estaba siendo un partido bastante serio, que estábamos teniendo ocasiones en los dos equipos, y al final pues nos lo llevamos porque subimos el nivel de competitividad. Al final llevamos estos últimos partidos un nivel de competición mucho más fuerte y mucho más alto que durante, bueno, los partidos que la racha que tuvimos de perder.
Actualment els nedadors són uns ens amb 35 punts, dos llocs i un punt per sota de la Pia, novena amb 36 punts. Escudero, també autor d'un dels tres gols, es mostra orgullós del seu recorregut en aquesta competició.
Me siento con mucha confianza. Esta segunda vuelta está siendo muy importante para mí porque estoy encontrando la regularidad y las oportunidades que buscaba desde que llegué a la segunda vez. Y la verdad que me siento, pues ahora supongo que mi mejor momento en cuanto a a nivel futbolístico, a interpretar el juego y bueno, contento también por ayudar con el gol, que al final siempre es bueno.
I pel que fa als Escolapis, victòria també fora de casa contra un rival directe de la zona mitja com és el Bellsport, l'Hospitalet. Els de Pedro Donoso van guanyar per la mínima 4-5.
El partit va començar amb domini Escolapi, aconseguint un avantatge de 3 gols en el minut 10 de partit, però els riberencs van vendre cara a la derrota. Marcel Bravo, jugador Escolapi, destaca els dos bons partits que han fet contra el Bellsport, tant a la primera com a la segona volta.
Probablement a l'anada vam fer el millor partit de la temporada o almenys amb les baixes que teníem el millor partit de la temporada en casa, i a la tornada també hem fet un gran partit. Si no recordo malament, crec que l'any passat també van sumar fora de casa i van competir els dos partits, així que sí, bueno, aquest any se'ns està donant bé Hospitalet i en altres rivals que no tant i bueno, així és una mica el futbol sala.
Ara la Pia està empatada a punts amb el conjunt de l'Hospitalet. Estan a 8 del play-off i queden 6 jornades. Encara que números en mà seria possible, sembla gairebé una quimera, tal com admet Bravo.
Sabem de la igualtat i les complicacions que hi ha per guanyar partits en aquesta lliga, i crec que remuntar en 6 partits 8 punts matemàticament és possible, però a l'hora de la veritat és molt, molt, molt complicat. Tot i així, crec que si afrontem aquest últim tram de temporada amb una motivació clara, que és la de guanyar els dos derbis que ens venen, i encara més, competir tots els partits que queden. Si hi ha por ahí, pel que sigui, hi ha un rebuig i se'ns queda alguna possibilitat per poder anar-hi, doncs clar que lluitarem. Mai se sap, no? A vegades hi ha hagut remuntades encara més grans i sempre s'ha de lluitar fins al final.
Els dos pròxims caps de setmana hi haurà aturada de la competició per Setmana Santa i els pròxims partits que seran a casa no jugaran fins al 6 d'abril. El club jugarà contra el Calvià a Palma i la Pia davant l'últim rival dels nedadors, el Picassent.
I més futbol sala, perquè el futbol sala Sabadell femení té 6 punts de marge sobre el segon quan falten 9 jornades pel final de la divisió d'honor catalana. Les arlequinades acumulen ara 3 victòries, l'última contra el CUE.
Victòria arlequinada, però això sí, molt més ajustada del que semblava. En arribar al descans, el resultat contra el Morell era d'empat sense gols, i al final un 3-0 que s'explica per la quantitat d'ocasions fallades per les creualtenques, segons explica l'entrenador Xavi Muñoz.
No, vam donar-ho tot. Acostumem a no deixar-nos res guardat en cada partit. El problema està en que no vam ficar les ocasions que vam generar. Vam generar una pila d'ocasions. Et diria que clares, potser 10-12 ocasions clares per part de poder marcar gol, i només vam marcar 3 gols. I l'1-0 va arribar a la segona part, ben avançada la segona part.
Pel que fa a la classificació, les Glòries té 6 punts menys que el conjunt arlequinat i el Linyola, 9, però amb un partit pendent. Tot i tenir més d'un partit de marge, el tècnic Xavi Muñoz explica que noten l'alè de les rivals.
Amb la tota sinceritat, ens sentim que tenim la pressió de mantenir el liderat amb dos equips que ens persegueixen per darrere, que no fallen. Tant el Linyola com Glòries estan a un nivell espectacular. Ells van fent la seva feina, no fallen, a més treuen resultats molt, molt, molt avoltats, molt clars, més que els nostres, i ens sentim aquí, que som líders, nosaltres estem fent la nostra feina, però darrere tenim dos perseguidors que no s'aturaran.
Aquests dies previs de la Setmana Santa, com ja he dit, comencen a haver-hi competicions que s'aturen, però no és el cas de la Divisió d'Honor Catalana. Diumenge, a 11:15 del matí, el futbol sala Sabadell femení visitarà la pista del 5è, l'Aliança Mataró.
Gràcies, Clara. Fins ara.
Adeu.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials. You got me.
I en el món del tennis, sorpresa, el primer Open Lexus Sabadell de tennis femení, la màxima favorita, la cap de sèrie número 1 del torneig, Maria Bondarenko, ha quedat eliminada. La mallorquina Sara Dols l'ha derrotat a la tennista russa per 6-1 i 6-3. Des de les 10 del matí són en marxa els partits de la jornada d'avui al Club de Tennis Sabadell. A més, és el torn de dues de les millors jugadores júniors del torneig, Martina Genís i també Caitlin Quevedo. També es disputa durant el dia d'avui tota la primera ronda del quadre de dobles. L'Open Lexus Sabadell de tennis femení acabarà diumenge totes les instal·lacions al carrer Prat de la Riba.
I acabem amb motor. El copilot sabadellenc Sergi Giralt, juntament amb Jordi Martí, va pujar al podi del Rally Costa Brava de vehicles històrics. I això que la parella va començar liderant la prova, però els darrers 6 trams Giralt va cometre un error a la navegació que els va costar 15 segons. En aquesta segona jornada, els rivals van millorar i Giralt i Martí es van haver de conformar amb la tercera posició. El copilot local es desfà en elogis cap al Rally Costa Brava, afirmant que aquesta prova és de les millors d'Europa.
Els millors tramos que podem tenir els tenim aquí, i fer un Costa Brava demostra l'inscripció, no? Amb 250 cotxes. No hi ha res a Europa igual que actualment com el Rally Costa Brava. És brutal els cotxes que hi havia. Hi havia més de 6 Audis grup B oficials. Vull dir que veure això és una meravella, no? Per Girona, la ciutat única, i la veritat que tenim molta sort i que duri, no? Perquè una prova molt bonica, plena de gent, i va anar molt bé, la veritat.
D'altra banda, el copilot sabadellenc creu també que hi ha punts per millorar, tant en la conducció com en detalls tècnics del cotxe.
Si no hagués tingut aquest petit fallo, igual estaríem parlant que estaríem segons, no? Però, bueno, ja tenim marge de millora, som un equip nou amb el Jordi, espero que puguem fer alguna cosa més. Aquest cotxe és un cotxe únic, és un Ford Escort MK1, l'any 69, és un cotxe que agrada molt. I, bueno, hem de fer algun retoc per poder ser una miqueta més competitius i ja està, no? I intentar anar més finets, perquè en definitiva aquí hi ha molt de nivell.
Giralt no té en ment córrer totes les proves del calendari del Campionat d'Espanya i està centrat en la Copa Gironina de regularitat, campionat en el qual competeix juntament amb en David Garrigoles amb el Golf MK2. De fet, duen 3 victòries en les 3 primeres proves de la temporada. Una de les grans cites d'aquest calendari que es marca Giralt és el Rally Catalunya Costa Daurada Històrics, que es disputarà a Salou el mes de juny. Si mirem el menú del dia, demà, amb el Sergi Parc al capdavant de l'Hotel Suís, escoltarem en directe Vladis Kopotun, que compareix a la nova Creu Alta en roda de premsa. També marxarem fins a Noruega amb el Gerard Gomis, que ha renovat per 2 temporades amb el conjunt escandinau que entrena en vol femení. Tindrem a l'Axel Torres, que avui a les 7 a la Llar del Llibre presenta el seu llibre Cròniques Balcàniques, i a més d'això, un cop d'ull a la Volta a Alentejo, amb 2 presències sabadellenques, amb el David Domínguez i el Raúl Rota, comença demà a Portugal, i tenis taula, entre d'altres històries. Us envia una abraçada des del control de sol a Beatriz Aguilar. Us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa l'Adrián Arroyo. Demà més a la 1, com sempre, però per continuar informats, radiosabadell.fm, al vostre web de capçalera. Ara el Notícies Migdia, amb la Núria García i amb tota la gent d'informatius. Que vagi bé aquest dimarts. Adéu-siau, abraçada.
Tot l'esport de la ciutat, d'1 a 2 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.